Els dijous aquí a la linterna de Cope Catalunya i Andorra, arribant al final del programa, ens toca fer un repàs del que ha passat del més destacat en el món policial. Com sempre, amb el nostre mosso de capçalera, el portaveu del sindicat dels Mossos d'Esquadra, el Toni Castejón. Toni, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carles, què tal?
Amb 5 notícies que ens ha seleccionat, algunes d'elles us faran fins i tot gràcia, us ho puc assegurar. Però anem pam a pam. La primera, la Generalitat, condemnat a pagar 12.000 euros a un mosso 5 anys després de patir lesions en una actuació.
Sí, primer de tot dir-te que ens ha costat seleccionar les notícies perquè ha sigut una setmana molt intensa, amb tot tipus de delictes, de situacions, de successos, alguna divertida, per dir-ho d'alguna manera, però molt, francament, dels darrers mesos, de les més mogudes. I com bé dius, començarem amb aquest tema. És un tema que ja hem parlat alguna vegada, però que és vergonyós que avui en dia passi. I bé, en aquest cas, puc celebrar que és un èxit dels serveis jurídics, del sindicat, però és una llàstima que això segueixi passant. Perquè la gent ho entengui, estem parlant d'un mosso que en una actuació policial va rebre unes ferides fa 5 anys, es va a judici, l'autor, el culpable, acaba condemnat, té que pagar una indemnització al company i, com ens passa moltes vegades, aquest senyor és insolvent. A partir d'aquí, evidentment, tu estàs fent una feina, és a dir, ha sigut un accident, ha sigut unes lesions que tu has patit treballant amb el teu uniforme, tens dret a una indemnització i, com ens passa sempre, la Direcció General de la Policia es nega a pagar. De fet, es va negar fins i tot a contestar-nos quan li van fer requeriment al saber que el senyor era insolvent. A partir d'aquí s'obre un... tenim que fer recursos judicials, un procediment administratiu. S'ha guanyat, en aquest cas, doncs condemnen a la Generalitat a pagar 12.000 euros que tindria que haver pagat l'altra persona a aquest mosso. El condemnen també a la Generalitat a pagar els interessos. I, francament, fins i tot el desembre van guanyar fins a 9 casos similars i un d'ells d'una quantitat important, de 24.000 euros. I és molt vergonyós que avui en dia, doncs, primer, els Mossos, els policies, doncs, si pateixen ferides no tinguin cap tipus de compensació, com tothom té dret a fer-ho, i segon, que la pròpia administració doncs, gasti, primer, no vulgui pagar els seus agents, els seus propis treballadors, i segon, que gasti recursos de tots, és a dir, està fent ús dels serveis jurídics de la Generalitat per impugnar, per fer recursos, acaben pagant igualment, acaben pagant uns interessos, això són diners de tots i és una vergonya que això segueixi així. I per això mateix avui feien públic això, aquesta notícia, i instem al conseller d'Interior a que posi solució una vegada i que si un mosso té que cobrar no passa cap problema perquè cobri quan li toca.
En aquest cas, una sentència, que ha condemnat a la Generalitat a pagar aquests 12.000 euros. Una notícia que jo crec que tots l'hem sentida, aquí a Cope l'hem explicat, l'hem vist potser també a la televisió, als telenotícies, és realment sorprenent. Heu detingut des de Mossos d'Esquadra un conductor per anar en un turisme, atenció, de 5 places, però anaven 7 persones, 4 bicicletes i fins i tot un televisor de 50 polsades lligat a sobre dels seus caps, és a dir, al sostre. No? Jo he vist les imatges, Toni, és realment sorprenent com està la televisió ja enganxada i com està tot ficat dins del cotxe.
Això, aprofitar l'espai al màxim, no? Per dir-ho d'una manera, però francament, evidentment, fora de la broma...
Deixa'm recordar, remarcar, 5 places, un cotxe de 5 places, és a dir, no estem dient res espectacular.
Sí, viatjaven 3 adults, 4 menors, un televisor de 50 polsades, és a dir, molt gran, a sobre els seus caps, dins de l'habitacle interior, bicicletes, és a dir, aquí el que va passar va ser concretament divendres, dia 9 de, 10 de febrer, a la P7, i bé, dins de l'alçada d'Aiguaiba, de Girona, els companys van veure un vehicle que ja des de lluny es veia que podia portar sobrecàrrega. A mesura que s'avançaven, doncs anaven al·lucinant. No pot ser el que estem veient, no? Un cop li han fet senyals perquè s'aturés, quan es van aturar és quan es van trobar tot el festival, no? Pues que anaven 7 persones a un vehicle que podien anar 5, que tota la càrrega, com es pot veure bé les fotos exterior, era espectacular.
Una mica com el camarote de los hermanos Marx.
Més o menys, més o menys. Era, el conductor era francès i el de la tele a dins ja no té nom. O sigui, el de la tele a dins ja era, en un cas d'accident, evidentment, això és un perill brutal, o sigui, absolutament molt negligent. Evidentment, a partir d'aquí es va procedir a denunciar el conductor, com he dit, de nacionalitat francesa. Finalment va poder reunir la marxa, perquè sembla ser que anava amb caravana amb altres companys seus, i es van poder distribuir tant els passatgers com les càrregues. Quan ja tot era normal, li van posar les denúncies, va poder seguir el seu camí, però francament, pel que em deien els companys de trànsit, una situació que feia temps que no es trobava en una anomalia com aquesta. I mira que expliquem coses i veuen coses, però que feia temps que no veien algú tan, tan heavy.
Per sobretot aquesta cara d'al·lucinació. Ara m'ha vingut a mi al cap, no sé si ho recordaràs tu, Toni, hi havia un anunci de vehicles protagonitzat per Amunique, el que va ser jugador del Barça.
Ah, sí.
Era una furgoneta i no parava de sortir gent de dins de la furgoneta. No m'ha vingut una mica aquesta imatge al cap.
Amb una tele. Suma-li una tele i és l'anunci. Sí, sí.
Els telèfons mòbils, ja sabem que en els darrers anys cada vegada són millors, cada vegada són més potents i cada vegada també són més atractius. S'han detingut a Barcelona 6 joves per robatoris violents de mòbils.
No, sí, la veritat, com bé dius, darrerament, si un mòbil fa 10 anys podria costar 100 euros, per dir alguna cosa, doncs actualment tothom ho sap. A la que tens un smartphone una mica potent estem parlant de 400, 500, 700, 1.000 euros. Vull dir, són artefactes que són molt cars, que tenen un preu molt gran, que es pot vendre molt bé de segona mà, i a partir d'aquí, doncs, evidentment, darrerament s'ha vist un increment. En aquest cas estem parlant de l'atenció de 6 persones d'edats compreses entre els 16 i els 19 anys, per un mínim, perquè encara s'estem investigant, de 12 robatoris violents, i el seu modus operandi era sempre similar. Treballaven en equip, abordaven a la gent quan sortien del metro, sempre es fixaven aquell costum que tenim tots, d'anar amb el mòbil a la mà. Estàs mirant, estàs escrivint un missatge, un WhatsApp, estàs ensenyant el mòbil que portes. A partir d'aquí ells detectaven el perfil de la persona, que en aquest cas s'acostumaven a buscar o gent gran o gent jove, o gent molt jove o gent gran. I bueno, la seguien a la seva víctima fins al seu portal, aquí l'abordaven. La veritat és que actuaven amb força i en alguns casos amb violència. S'han imputat delictes, doncs, per lesions també. I bé, dir-te que un cop detinguts s'han pogut recuperar 4 d'aquests mòbils. Tot això ho està investigant la Fiscalia de Menors, ja que molts d'ells seran menors. Però, francament, una vegada més, robatoris violents, i l'objecte ja no és una cartera, l'objecte ja no és una joia, l'objecte és un telèfon mòbil.
Gent que sap molt bé el que fa, entre altres coses, tu ho deies, o gent molt gran o gent molt jove, que probablement saben que no els hi crearà problemes a l'hora de defensar-se. És a dir, valents precisament no són, entre altres coses perquè anaven 5-6 persones.
Sí, lamentablement és així.
La que podem categoritzar avui com la notícia de la setmana. Un avi, un jubilat, comet 6 atracaments amb arma de foc en pocs dies i acaba detingut pels Mossos. Explica'ns la història, Toni.
Doncs sí, i la veritat és que ha sigut un trasbals, perquè és una persona que en un primer moment, quan va saltar la primera notícia, va ser per un atracament que va fer una sucursal bancària, una caixa concretament. Va entrar amb una gran sang freda, és a dir, amb una tranquil·litat pasmosa, amb la cara tapada. Es va acostar al treballador, li va ensenyar una nota de paper en la qual l'informava que allò era un atracament, que li donessin tots els diners i que deixava un artefacte explosiu allà al mostrador. I de fet era una fiambrera. Després es va poder comprovar que tenia un despertador a dins, que feia un soroll, però evidentment allò estava tapat. En un primer moment no pots saber el que és. Va actuar amb molta sang freda, li va sortir bé l'atracament, va marxar. Evidentment, el moment que va marxar, van avisar Mossos, van arribar a Mossos, es van prendre totes les mesures sempre pensant que allò podia ser un artefacte explosiu, sempre s'ha d'actuar així pel protocol. Es va poder veure que no, que era una fiambrera amb un despertador a dins. Però bé, després va estar uns dies inactiu i de cop i volta va aparèixer amb una força bestial, en el sentit que en 2 dies va saltar 5 negocis, dels quals 3 farmàcies. La manera com actuava era igual. Entrava amb una gran serenor, s'acostava al treballador, ensenyava una nota, en algun cas sí que va parlar, demanava els diners, ensenyava la pistola, era una pistola de fogueig, però ningú en un primer moment ho podia saber, això ho hem sabut després. Amb unes farmàcies, fins i tot, doncs, quan li van obrir la caixa i va veure tots els diners, va agafar els diners petits, els bitllets petits, i va deixar un bitllet de 100 que era fals, que això ho fan alguns establiments i aquest senyor ho va detectar. Ho faig públic perquè s'ha fet públic en alguns mitjans, Per el que sigui, ell tenia clar que aquell bitllet no, quan és el més atractiu, a lo millor, i va agafar la resta de bitllets. Vull dir que és un senyor que tenia els seus coneixements. I amb la mateixa sang freda, després de deixar d'encanyonar el treballador, se'n va anar. A partir d'aquí, doncs, bueno, hi ha anècdotes, per dir d'alguna manera, com una de les coses que va robar va ser Viagra. És a dir, va veure Viagra allà i va dir, doncs mira, aprofito.
Aprofito la ben entesa, no?
Aprofito un descompte que m'estic aplicant jo mateix i me l'emporto. Fins i tot un altre banc i una perfumeria. Torno a dir, van ser molts robatoris seguits en pocs dies. Aquí es va fer amb un joc molt concret, sobretot la part d'Hostafrancs de Barcelona. Es va fer Un dispositiu especial i companys de paisà se'l van creuar, directament el van poder identificar per les imatges que havien de diferents, des dels caixers i de les farmàcies. El van identificar, en el moment que el van identificar, doncs s'adivina. Primer va sortir l'arma de foc, que era de fogueig, coincidia plenament, i va sortir alguna pastilla de Viagra també de les que havia sostret. Amb la qual cosa aquest senyor va quedar detingut. Dir-te que és un senyor que no tenia antecedents.
És això, és el més curiós de tot, no?
Sí, de cop i volta, doncs, és un senyor que bueno, si ho havia fet anteriorment, que això sempre pot passar, doncs no l'havien enganxat, francament, però que actuava amb una gran, sobretot el que ens transmeten els companys, amb una gran tranquil·litat pel tipus d'atracament que és, per l'edat que té, perquè és una persona que no pot sortir corrents amb 71 anys, o sigui, no té aquella forma física per fer el típic atracament i sortir per cames. Actuava amb molta fredor i, francament, ho hem de reconèixer, durant una setmana ens ha portat de boli a tot el cos de Mossos d'Esquadra a la ciutat de Barcelona.
Déu-n'hi-do, per sort ha estat detingut. I acabem amb una altra notícia, Toni. Detingut un conductor que va embestir una motocicleta i va fugir del lloc sense auxiliar la víctima, a la selva.
Doncs mira, una vegada més hem de parlar d'aquest tipus de situacions. En aquest cas es tracta d'un home de 30 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Banyoles, i això va succeir el passat 7 de febrer, concretament a la A2, al terme municipal de Sils, quan en un lloc on s'estaven fent obres, el seu vehicle doncs va col·lidir amb una motocicleta, no es va aturar i la va arrossegar durant 150 metres. A partir d'aquí, la sort és que la noia, dins de tot, està bé, no va patir ferides greus. Evidentment, van quedar restes al vehicle per poder fer la investigació. També ha ajudat molt que aquesta noia ha fet en xarxes socials i en algun diari ha explicat la seva història, dient el títol, si no m'equivoco, així de memòria, era "La moto me salvó la vida" o alguna cosa així. Explicava els seus fets, explicava el vehicle, el que havia passat, i perquè diu Mossos a la pròpia nota, doncs, francament, la pròpia col·laboració ciutadana ha ajudat molt a poder enganxar aquest senyor que va atropellar aquesta noia amb la motocicleta. Per sort no va provocar ferides greus, però que es va donar la fugida i, evidentment, queda imputat per ser.
Déu-n'hi-do, són aquestes notícies que hem escollit i que us hem explicat aquesta setmana aquí a la Linterna de Copi Catalunya i Andorra amb el Toni Castejón, el portaveu del Sindicat de Mossos d'Esquadra. Toni, moltes gràcies i que tinguis un bon cap de setmana.
A vosaltres, bon cap de setmana.